Moment ara per la nostra tertúlia d'actualitat que coordina aquesta setmana UAU Lleida Ràdio i que avui serà, Fran, una mica diferent a l'habitual, no?
Doncs sí, així és, Laia. El que farem és un debat monogràfic amb temes d'educació, però n'hi ha tants, tantíssims, que hem decidit no estressar-nos amb els convidats. Abans hem parlat que avui abordem els temes que puguem, però en les properes edicions farem altres tertúlies també parlant d'aquest sector que és estratègic i que per això li volem dedicar l'atenció que es mereix, o com a mínim aproximar-nos. I d'això, d'aquestes qüestions, començarem amb les de més actualitat, de seguida les explicarem. En parlarem amb Rosa Aguilar, portaveu del Sindicat d'Educació USTEC, que estàs a Lleida. Molt bones.
Molt bones, gràcies.
També amb l'Albert Cervós, delegat d'Educació de Comissions Obreres i responsable d'Educació Concertada i Privada de Lleida. Albert, molt bones.
Hola, bona tarda i gràcies per convidar-me.
I finalment amb Emili Llorente, membre de la CGT d'Ensenyament a Ponent Pirineus. Molt bones.
Molt bona tarda.
I jo sempre dic a la gent que ens segueix que això del model educatiu me l'estimo molt perquè també tinc aquesta formació, també hi he treballat i per tant també el sento una mica més meu aquest debat. I volia començar amb una petita opinió per veure si la compartiu o no. Què vau pensar quan, arran d'aquestes famoses proves PISA, que en parlarem després d'aquest grup d'experts, us volia preguntar d'entrada això. Quan dia sí dia també tots els informatius obren, en parlen, tots els polítics es posen la mà al cap amb el tema de qüestions com la comprensió lectora, amb aquells mals resultats, com si això, a mi particularment em va irritar, fos una cosa que apareix com un bolet del no-res. És a dir, jo no conec cap professor, i per haver estat amb aquesta formació i amb aquest món en tens moltíssims, que això no ho anessin dient cada dia. Parlarem d'aquests motius, segurament perquè s'ha arribat a aquesta situació, però que estàvem en aquesta situació i que hi anàvem molt encaminats, i no des de fa un dia i mig, sinó des de fa molt temps, la gent del món de l'educació ho teníem claríssim. Jo em pregunto on eren tots i totes les conselleres d'educació o a qui carai escoltaven. Esteu d'acord amb mi, amb el raonament?
Sí, en principi ja responia a la pregunta que dius aquí, que ara hi escoltaven, a quin estat escoltant han sigut a fundacions privades, com la Bofill, els seus companys d'intentar neoliberalitzar el que és l'educació, sí, i no han estat escoltant, en aquest cas, els professors o mestres, i en això s'ha vist en les 11 vagues els últims anys que hem fet, i que no hem tingut una resposta del departament, tot el contrari.
Clar, l'Emili anava explicant i la Rosa i l'Albert feien que sigui amb el cap, que sí, més o menys compartiu la meva reflexió, no?
Efectivament, és que la davallada del sistema educatiu comença el 2008, amb la primera gran crisi. Clar, després amb la crisi doncs, hi ha una davallada de finançament. Ja estem des del 2008 que estem infrafinançats i allà comencen un seguit de retallades draconianes que afecten no solament a l'organització del centre, sinó als seus treballadors, als docents. Tenim retallades molt, molt gruixudes des del 2008 i, com tothom sap, si les condicions dels treballadors empitjoren, la qualitat del servei empitjora i això és directament proporcional. Després va venir la Covid, que també va suposar un fre i va suposar doncs, un daltabaix important, tot i que a Catalunya només vam tancar 40 dies. És a dir, vam ser una de les comunitats autònomes amb menys dies amb les escoles tancades i un país, si agafem com a referència a Europa, amb menys dies de tancament. I els resultats van continuar empitjorant. I després, fent referència al que ha dit l'Emili, efectivament, penso que a l'educació li sobren gurus i li falta democràcia.
I no sé si també reflexió. I espais de reflexió en què, evidentment, qui trepitja les aules, totes les veus són importants, però poder aquelles s'ha d'escoltar una mica més, segurament.
Sembla ser que que pels educadors i els professionals eren un secret a veus, els mals resultats, no? Però jo aniria una mica més enllà, no? El sistema educatiu d'aquí a Catalunya té un Consell Superior d'Avaluació que cada any fa unes proves de diagnòstiques d'avaluació i que d'alguna manera...
Proves de competències es diuen, com es diuen aquestes al bar?
Proves de competències bàsiques, no? I que permeten avaluar, no? Sobretot els instrumentals, aquests resultats que han sortit tan fluixos en els resultats de les proves PISA, doncs on està aquest Consell Superior, no? Tots aquests resultats que porta tanta feina als mestres, no? De desenvolupar, passar aquestes proves als alumnes, veure els resultats, clicar-les, corregir-les... hi ha alguna cosa que ha fallat aquí. Què ha passat fins ara? Què passa? Que aquest sistema educatiu era una manera de donar cobertura a una necessitat. On hi ha hagut les mesures? On estan els resultats? On hi ha hagut les mesures per intentar canviar, no?, aquestes mancances?
Clar, i les mesures sembla que arriben ara amb aquest grup d'experts que coneixíem fa tot just una setmana, dimecres passat, que començaven a treballar. Déu-n'hi-do la patata calenta que els hi cau amb aquestes 18 persones, que d'entrada, us preguntaré a vosaltres què en penseu, però m'imagino que amb una coincidència tindrem entre vosaltres tres i un servidor, és que és gent que com a mínim, això se'ns ha explicat, jo no conec el nom i cognom de cada persona, però que han estat tots mestres i han trepitjat les aules, que no m'hagués sorprès que haguéssim muntat una altra taula d'experts. Aquesta és la teoria, però clar...
No, però quan dius que tots han trepitjat les aules i
això tot, que sí, que, ha dit,
sí que és cert que en algun moment molts han trepitjat les aules, però també és cert que molts no estan trepitjant les aules. I aquests experts, primerament, estan fent una comissió d'experts, una conselleria que té un munt d'assessors pagats la mar de bé, que són els que haurien d'haver fet totes aquestes reflexions, o com dia el company, una vegada tens les proves diagnòstiques, fer la diagnosi i aplicar mesures que no s'han aplicat bé. I després, dins d'aquest grup d'experts, seguim amb els mateixos que dia i que nombrava abans. Hi ha, dels 18, n'hi ha 5 que estan relacionats amb la Fundació Bofill. N'hi ha 3 més que estan amb els de la Rosa Sensat. N'hi ha algun altre del Clam Educatiu. El que coordina aquest grup d'experts és el president del Consell Escolar, que és, sí, que és un organisme que està lligat al govern, també. És a dir, ens estan ficant una altra vegada les mateixes persones que ja han estat escoltant, els gurús que deia abans la Rosa, per a solucionar allà on ens han portat.
Pues veurem què diuen, eh? Però sí, jo un dels dubtes que tenia Rosa és, pressuposant que tinguéssim els millors, que ja que ho posem en dubte, però anem a pressuposar que tinguéssim els millors, tot i així, proposin el que proposin. Primer, implementar-ho al setembre, ja el temps que hi ha, i els professors al dia a dia, el preparar-se ja és quasi inviable, preparar segons quines coses, perquè les urgències del que és el treball a l'escola, el treball amb nens, és complicadíssim. Però clar, normalment, i passa allò que diem tantes vegades, no sé si ho compartireu, que anem posant cada vegada més deures als col·legis, als professors, no traiem coses, i allò, sigui el que proposin, haurà de ser, perquè si parlem de comprensió lectora, no és un bolet d'una activitat d'un dia, ha de tindre una continuïtat. Per tant, s'ha d'adequar amb una agenda atapeïda que ja diem que no dona temps de fer tots els continguts del currículum. És a dir, jo vull veure què carai presentaran, perquè, insisteixo, encara que fossin els més bons de veritat, ser complicadíssim.
Clar, però les diferents conselleries que hem anat tenint en els darrers anys ens tenen acostumats a la política del pedaç, de posar pedaços, no? És a dir, ara convoquem 18 experts que se suposa que ens han de salvar i ens han de treure de l'atzucac en el qual estem immersos, no? Però per una vegada podríem fer alguna cosa inèdita però viable i gratuïta, que seria preguntar als professionals, parlar amb els claustres, aprofitar la seva sapiència. No existeix una metodologia única. No podem dir les competències bàsiques no valen. Segurament sí que són interessants treballar per competències. Segurament, abans parlàvem, a microtancat és interessant poder treballar per projectes. Però segurament el que és més interessant és parlar amb els professionals i veure que el que hem de fer és treballar amb diferents metodologies, combinar-les, i d'aquesta manera el propi alumnat entén en un moment donat què és allò que millor li va. És a dir, jo sóc més procliu a entendre allò que llegeixo, i jo, a mi, mentre millor el coneixement per la via de l'input, per la via d'escoltar. És a dir, hem de combinar diferents metodologies i no creure a cegues en determinats gurús, com és el que ara volem fer, és a dir, 18 persones expertes que ens diguin com hem de fer el cop de timó. El que hem de fer és escoltar els professionals i posar les mesures necessàries per tenir els recursos. És a dir, el primer que s'ha de fer és finançament, 6% del PIB, això ja d'entrada. I a partir d'aquí poder tenir els recursos adequats.
Diu el govern que, i això és notícia de dimarts de la setmana passada, que preveia augmentar al voltant d'un 9% el pressupost d'educació i superar, per tant, els 7.000 milions d'euros.
Clar, però...
Bé, sí, bueno, la seva llei, la seva pròpia llei, diu que ells han d'invertir un 6% del pressupost en educació. I el que estan fent és invertir un 3%. Ara ens diuen, perquè jo vaig estudiar economia i jugant a números és fàcil. Si tu fiques el titular, jo pujo un 8%, un 9% el pressupost. Però tu no estàs complint la llei perquè el pressupost està creixent i el que estàs fent és incrementar en la quantitat, però no estàs arribant al 6%, et quedes igual. Amb el... Nosaltres tenim uns càlculs fets des de CGT que diu que són un 3%, abans la Rosa deia que no arribava al 4%.
No arribava al 4%, no.
Al final... És la, el debat que estem tenint de les metodologies és molt interessant, però és començar la casa per la teulada. I aquesta és una frase de Tertulià que la portava preparada. Sí. I perquè al final, sí, les pedagogies estan molt bé, però si tu no tens els recursos que has de tenir dins de les aules per poder atendre totes les diversitats que tenim, i etcètera, doncs...
És que aquesta, Albert... Jo m'ho preguntava, però insisteixo que és un tema que m'apassiona, que has estat format en aquest i has treballat durant molts anys. Jo pensava, també, insisteixo, pressuposant que tenim els millors experts, jo recordo quan estudiava i penso que algunes coses encara són vigents, que deien doncs, que tu has de conèixer fil per randa el teu grup Diana i, per tant, adequar, perquè hi ha multitud de pedagogies, les que creus que seran més òptimes, ja no pel grup, sinó per cada un dels membres del grup. És a dir, tu t'has d'adequar per tractar d'arribar al teu èxit, que és que els alumnes assoleixin els objectius que t'has marcat, no? Que vingui algú i et doni unes eines, jo crec que ha de ser absolutament impossible per un poblet de l'últim poble, el Pallars Jussà, respecte a un poble de la mina de Barcelona.
Sí, jo
crec... I dic perquè són dues casuístiques molt diferents, perquè la gent m'entengui.
Sí. Jo espero que aquest grup d'experts d'alguna manera posi una mica de llum a la foscor, no? Mai més ben dit, i sobretot d'alguna manera que no se'n passi tots els interessos polítics, que pugui fer una avaluació real, que pugui d'alguna manera fer participar tots els agents que intervenen en l'educació, que s'escolta els professionals. Per exemple, ara mateix Comissions Obreres hem llançat una enquesta adreçada als professionals perquè valorin una mica quines que creuen que són les causes de que haguem arribat en aquest punt, quines són les dificultats que viuen el dia a dia, i esperem d'alguna manera que el grup d'experts no només ens faci una filosofada, sinó que ens aportin mesures concretes, estratègies, i que d'alguna manera també s'involucri el departament en ajudar a desenvolupar, si cal, materials i si cal altres aspectes no necessaris, que no es converteixi només en d'altres lleis que només parlen una mica de les intencions però no acaben de concretar i no acaben de veure els resultats en les aules.
I Albert, una pregunta, aquesta enquesta perquè ho trobo molt interessant, segurament no tindrem sorpreses, o sí, però constatarem el que dèiem abans, que segurament el sector té algunes coses molt clares, però està bé que puguem certificar davant la classe política, imagino. Teniu previsió de quan pot estar llest aquest document, més o menys?
No, estem en fase encara de participació, perquè volem fer que un ampli ventall que arribi a tots els docents, i publicarem els resultats als mitjans de comunicació i els farem arribar a totes les persones que han participat. També voldria destacar el fet de que també des de comissions hem llançat una iniciativa legislativa popular per aconseguir el 6% del PIB, que l'hem presentat, hem aconseguit les signatures i l'hem presentat davant del govern perquè d'alguna vegada s'aprovi aquesta llei i s'executi d'una vegada per totes, no?
M'agrada aquesta iniciativa. Nosaltres vam impulsar una ILP el 2013 per fer un debat d'educació i Esquerra Republicana i Junts van vetar una ILP avalada per 90.000 signatures. És a dir, us desitjo sort en aquest sentit, perquè en aquell moment doncs no se'ns va fer cap... no va tindre cap tipus de repercussió a nivell de govern, i 90.000 signatures són moltes, va ser una campanya molt potent.
És una barbaritat.
És una barbaritat, però no... Jo volia destacar un tema que penso que tots els docents que ens escoltin estaran d'acord. a banda de la millora de condicions laborals, que és necessària, és absolutament necessària, els docents estarien tots d'acord amb nosaltres en que cal baixar ràtios. Baixar ràtios és una mesura importantíssima per millorar, i per, és a dir, aquests 18 experts el que haurien de fer és arribar a tres conclusions.
Clar, però el grup d'experts, si no, me puc equivocar jo, Rosa, però pel poc que he llegit o entès, és que dotaran d'eines concretes per aplicar el curs vinent.
Però una eina concreta una, és baixar les ràtios sí, de manera global.
Jo m'he imaginat alguna metodologia i activitats i no pas aquestes mesures que són més polítiques i que, sense cap mena de dubte, al setembre baixar ràtios ens diran la classe política, no dic que no sigui possible, però que el relat de que és inviable i serà segur per tema de volum de personal, pel tema d'augment pressupostari, perquè és molta més gent treballant, i alguns sí que veien claríssim, i per la gent que no sàpiga què vol dir baixar ràtios, vol
baixar ràtios vol dir implementar plantilla.
Vol dir baixar el nombre d'alumnes de grup classe.
Sí,
estem als 25, si no vaig errat en primària,
sí.
Doncs baixar. Teniu alguna estimació quan hauria de ser aquesta baixada?
Doncs pues, ràpidament la faig. Els grups haurien d'estar com a molt a 15. Com a molt a 15. I llavors podríem realment donar una educació de qualitat. Penseu que en totes les aules, des de l'aula de P3 fins a quart d'ESO, per parlar només per parlar de l'educació obligatòria, tenim alumnes amb necessitats educatives especials severes, per la qual cosa faria falta implementar suports intensius, és a dir, ens calen recursos intensius. Després tenim una altra tipologia d'alumnat que presenta necessitats educatives d'una altra índole, pels quals ens farien falta suports addicionals. I després tenim a tota la resta d'alumnat que més o menys va fent i que moltes vegades el professorat té la sensació que no pot atendre perquè s'ha de dedicar a aquests altres alumnes.
I és una cosa que
amb 30 alumnes, al final, t'has de plantar i has de dir, mira, enfoco cap aquí perquè a la resta ja van fent.
I a mi m'agrada normalment dades, però crec que les sensacions també, els que hem estat a les aules, a vegades també us ho explicar-ho. A mi particularment això m'ha passat, crec que ens ha passat a molts, i et dol. Perquè els que van fent són responsables i al nen li has de dedicar també l'estima, el dia a dia, el poder-li dir ho estàs fent bé, i la sensació de deixar-lo una mica sol a algú que s'ho està treballant també és dolorós emocionalment.
Efectivament, i jo penso que si preguntéssim a un alumne normal de l'ESO, un cop acabat de l'ESO, un alumne que ja estigués a la universitat, si li preguntéssim a un alumne normal què recordes de l'ESO, com et van tractar l'ESO, doncs ens enduríem una sorpresa. Perquè possiblement aquest alumnat normal, per al qual no s'ha previst les mesures universals que són tan importants, ens diria, doncs, bueno, recordo que anava fent i vaig passar. Ja està. No ens podria realment dir, ostres, recordo un bon acompanyament, recordo una atenció individualitzada. Perquè, de fet, quan ets docent, els alumnes els estimes a tots, no? Però és veritat que de vegades has de prioritzar, i quan et veus sobrepassat amb un grup de 30, has de prioritzar aquells que realment ho necessiten.
Sí, I va molt lligat també al que abans hem dit, que igual necessitaríem tot un programa per parlar-ne, que és amb el decret d'inclusió.
Correcte.
És a dir, ara hi ha un decret d'inclusió, que és una llei, és un paper, és un decret, que és la mar de xulo quan lo llegeixes, perquè inclou a tots els alumnes i realment, si pogués ser portat a terme, seria un gran decret, però el que no hi ha són recursos. És a dir, ara hi ha associacions de pares, de mares i famílies que han fet diverses concentracions davant del Departament d'Educació amb els sindicats i les famílies, on les experiències que ells expliquen dels seus fills que necessiten una atenció, que els hi han promès que tindrien una atenció, que la llei diu que tindrien aquesta atenció, i vas a les escoles i als instituts i aquesta atenció no se'ls hi pot donar perquè realment no hi ha els recursos necessaris. Molts cops són temes de vetlladora. Tu tens 4 o 5 alumnes que necessiten una vetlladora perquè així està diagnosticat i així és com diu l'informe, però la vetlladora no la tens una per als 5. Per tant, hi ha casos, per exemple, a Balaguer i a Corbins, que hi ha alumnes que a la tarda no van a l'escola. Per tant, no estem incloent aquests alumnes.
Correcte.
I no hi van perquè no tenen aquesta vetlladora que pot estar per ells.
Entenc, Emili, que el teu missatge, la teva crida, des de la CGT s'assembla una mica a la deusta que estàs, perquè parlem de, i és una frase que diem tots, augmentar recursos, però segurament d'aquestos el prioritari és recursos humans, professorat, per atendre millor a la gent i de facto el que estem dient és baixar ràtios per tindre aquesta atenció més individualitzada.
No necessitem ordinadors ni pantalles tàctils, que és tot el que estem... És que és això és en què estan invertint. Ara en molts centres estan esperant aquestes pantalles, una per a cada aula, però no és el que realment s'està necessitant.
Sí, sí. Aquest matí mateix han arribat una quantitat ingent de pantalles en un centre d'FP de Lleida, que m'han enviat la foto, i qui me l'enviava me diu, mira, tot això són recursos, però sí, són recursos que realment no venen a ajudar-nos amb el problema, no?
I és curiós, no?, perquè tot plegat, tota aquesta situació porta també a un descensís, no?, en els professionals de l'educació, no? Abans comentàvem, jo crec que els professionals d'educació treballen més que mai, d'acord? I els resultats són més fluixos que mai.
Sí.
I això porta a una sensació, un disgust, no?, amb la teva professió, que això també l'afecta, no?, en la teva relació en el dia a dia. Mm. I en quant a les ràtios de les escoles, també s'hauria de tenir en compte la sensació de que si tens un alumne amb necessitats educatives especials, la ràtio encara hauria de baixar més, no?, per poder tenir-lo millor. I per atendre'ls d'alguna manera tenim el sistema dels recolzaments dels vetlladors, no?, i també des de comissions hem posat de manifest el fet aquest que els vetlladors, que són una peça fonamental, no?, de recolzament en els alumnes, en tota la política que està d'inclusió, que els vetlladors estiguin subcontratats pel departament, que no hagi sigut capaç el departament, no?, d'introduir-los dins el sistema per dotar-los dels coneixements, de la formació, de respectar els seus drets laborals, perquè ens ajudin, no?, a tirar endavant aquest paradigma de la inclusió, que és ben curiós.
Això també passa similar amb les companyes del PAE, que és, doncs, les integradores, etcètera, que estan treballant colze a colze amb nosaltres, i per exemple no els hi tenen ni reconeguda la categoria laboral que realment tindrien pels estudis que tenen. I això és una de les coses que, com bé dir el company, els professors, mestres i que treballem, tenim aquesta falta de resultats i treballem més, però sobretot també, i per no fa falta dir-ho, som els professors més mal pagats de tot l'estat espanyol.
Sí, això també és cert. Sí.
I a part de ser els professors més mal pagats amb el que és el salari base, després se'ls hi suma que nosaltres som la comunitat que els sexenis, que ara és una de les coses que estem
reivindicant,
els tenim als 9 anys. És una cosa que van fer del 12 al 15. Bueno, no entraré per no avorrir gaire en especificitats de llei, però al final és una cosa que encara no ens han retornat i que me la volen tornar sense tornar-nos tot allò que se'ns deu. Clar, cada vegada hi ha menys professors, falten substitucions. A l'Aran i als Pirineus és una cosa demencial, la de substitucions que es queden, i inclús hi ha aquell cas de que faltava una professora de francès a un batxibac, que s'han estat molt temps sense professora. Vull dir, són coses que fan que la professió, la gent se vagi desencantant i buscant altres alternatives.
Sí, efectivament. Jo tinc dades sobre aquesta setmana, nomenaments d'aquesta setmana a la Plana. Ja no parlo del Pirineu, que és veritat que al Pirineu se'ns estan quedant moltes substitucions per cobrir, però aquesta setmana han estat nomenades 5 persones, una de llengua catalana, una de tecnologia, una de ciències naturals, és a dir, formació biòleg o geòleg, una de filosofia i una de matemàtiques, i les 5 persones han renunciat. Han renunciat a la substitució. Hem hagut de tornar a treure aquestes substitucions a nomenaments i les han agafat unes altres persones. Quan comences a veure que hi ha tanta gent que renuncia a la substitució, i fins i tot gent que està al sistema amb interinatges, és a dir, que tenen contracte de 1 de setembre a 31 d'agost i decideixen a mig curs penjar la bata, com dic jo, és que alguna cosa no va bé. Quan tens les bosses buides i les bosses de treball docent no resulten atractives per a la gent, és que alguna cosa no funciona. Quan a la gent li crida més les condicions laborals de l'empresa privada, per exemple els informàtics, més que les condicions laborals i l'horari, perquè a tothom parla molt de les vacances del professorat, doncs quan hi ha persones que es plantegen
A mi m'ho diuen. Fran, però què fas?
Correcte.
Tirant per aquesta segona carrera. Bueno, jo pues, podria estar de profe.
Correcte.
I no ho trobo falta gaire.
Doncs és...
I mira que m'agrada l'educació, doncs... perquè aquí estic com un rei.
Doncs això ens hauria de fer saltar totes les alarmes.
Totalment. 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 I ja no parlem de la burocràcia, perquè
exacte.
A vegades dona la sensació que aquells temps que tu tens de preparació, que és, jo a vegades els dic als pares, és pels vostres fills, ens fan omplir papers, que no els llegirà mai ningú. Que no es llegirà mai ningú. Un dia hauríem de fer un estudi de quants papers fem que no es llegirà mai ningú. I que no és que vulguis anar de vacances, tombar-te al sofà, sinó que l'invertiries doncs amb allò que tots estem d'acord, que és amb la innovació, amb buscar de fer activitats molt més xules, perquè a més els professors gaudim fent aquestes coses. És que no ens pesa, ens agrada.
No hi ha els espais horaris
però
per
no,
fer
no hi ha
tot
els
això.
Espais. No hi ha els espais horaris. És que estic mirant el temps, ens queda 4 minutets, i hi ha una pregunta perquè crec que hi va relacionada, que amb aquest repte, evidentment, de millorar el que és un tema estratègic dintre el sector ja estratègic de l'educació, com és la comprensió lectora, se'n diuen dels idiomes i les matemàtiques assignatures instrumentals, és a dir, l'instrument per la resta, és a dir, és el pal de paller, és la biga mestra que aguanta tot plegat. Si això falla, doncs això té conseqüències. Per això també salten les alarmes, tard, però salten. Clar, amb aquest repte també hi tenim, i ho hem anat comentant, el tema de ràtios, d'atendre la diversitat, la realitat... Però clar, la realitat també del que ha passat a les escoles és que no ha hagut una equitat a l'hora de repartir doncs, complexitats de perfils d'alumnes. Parlem d'aquella etiqueta que se'n diu segregació escolar i cal, i val la pena recordar, no sé si ara ocupem aquest segon lloc, la capital del Segrià, però durant molts anys, com a mínim, hem sigut la segona ciutat amb més segregació escolar de Catalunya, només per darrere de Salt al Gironès. És a dir, l'anterior regidora de l'Ajuntament de Lleida, la Sandra Castro, que aquella era una prioritat, l'honra molt, i jo recordo que li preguntava ja llavors, Sandra, sé que tu creus, t'ho deixava, però és tan complicat perquè al cap la gent pensa col·loquem nens d'aquesta complexitat a altres centres, però no, perquè no hi hagi segregació, també aquesta etiqueta de nen normal, que ja manteneu i no m'agrada, però vaig ràpid perquè s'estira el temps a sobre, també vol dir que hem d'anar amb aquests centres. Pues, rebíem tot just fa una setmana una notícia que deia que aquesta segregació escolar s'ha reduït un 20% a Catalunya i un 35% dins els municipis. A Lleida això ha passat, a Lleida ciutat.
A Lleida, a banda de ser la segona més segregada de Catalunya, és una de les més segregades de l'estat espanyol. Una de les més segregades de l'estat espanyol.
Però t'agafo el perfil de profe, de mestre. Progressem adequadament, necessitem millores, és a dir, estem molt malament, ja ho hem dit, però es nota una millora? Es nota que estem canviant la tendència?
Jo crec que estem fent pedaços i des de CGT, en això sempre hem sigut molt clars. Nosaltres creiem que els recursos públics haurien d'anar destinats a la pública i d'aquesta manera poder fer polítiques per a tota la societat. Estem en contra dels concerts educatius, però frontalment, i creiem que, entenem que quan se van instaurar tenien un sentit, però a més d'anar cada vegada a menys, estem anant a potenciar cada vegada més, i el que estem fent és, en diners públics, potenciar que les famílies puguen segregar, triar si segreguen o no, en funció de, bueno, de, al final, del, tu estàs a un barri i te'n vas a un altre centre concertat pagant una miqueta, n'hi ha algunes que pagues una miqueta i algunes que pagues més.
No, i hem de recordar que quan s'ha votat al Parlament sí. Treure concerts a les concertades resulta que Esquerra sí. Republicana, que és un partit d'esquerres, ja ha votat en contra.
En parlarem, Albert, hauria de donar la paraula, però la dictadura del temps ens diu que fins aquí. Jo només vull fer una reflexió. Segurament qualsevol pare diu sí, jo estic d'acord que tingui una societat igualitària, però que el meu fill no sigui el conillet d'Índies, que engegui front i que pagui les conseqüències. Per tant, si tenen les famílies, tots els pares segurament pensarien en aquestes qüestions. Doncs bé, com que en parlarem altres dies d'aquestes altres qüestions, ja ho hem dit, les podrem abordar a fons amb la Rosa, l'Albert i l'Emília aquí. Els donem gràcies per aquesta primera tertúlia. Moltes gràcies i fins la propera.
Gràcies a tu també.
Gràcies als companys i a vosaltres.
Laia, i a què t'ha semblat aquesta primera tertúlia d'educació?
Doncs molt interessant el tema, molt d'actualitat, t'he de dir, i bé, està ple de problemàtiques i de temes de debat que s'han de recuperar perquè ens afecten cada dia. Ja ho hem de deixar, no puc estendre'm més.
Fins després.
Tornem d'aquí uns minuts, aquí a l'OES. Fins ara.